fan, vale, ja sé, ara sé. Això se li diu ràbia, se li diu alegria, o se li diu tristesa. La gestió, diguéssim, amb els companys, no? L'empatia, no? El fet de poder-te posar en lloc d'un altre, això també és molt sorprenent quan se n'adonen, no?
L'escola intenta que, en la mesura del possible, algunes activitats es facin en grups més reduïts, cosa que permet crear un ambient familiar a l'aula que facilita a l'alumne poder expressar aquells sentiments que necessita treure. Es genera un clima de solidaritat quan l'alumne explica allò que l'incomoda i els altres ho entenen i, en molts casos, ho comparteixen.
Gràcies, Anna. I ara és el moment de conèixer les previsions d'actes de dimecres a l'Infogar. A 5:45 al Casal de Joves es durà a terme un taller gratuït de realització audiovisual amb la tècnica Stop Motion. A 9:00 PM, l'Escola Giroi convoca el segon dia del taller gratuït de ball de cintes, obert a tot el públic. I ara és el moment del tuit del dia. Avui destaquem el tuit de l'usuari @PepManata, que és Josep Manata. Diu: degut a intens trànsit i a les últimes pluges, cada cop hi ha més sots al carrer Can Xicorder a la Garriga. Hi ha solució? Si vols saber què passa a la Garriga i Ràdio Silenci, afegeix als teus seguidors la compte de Twitter de l'emissora @rsilenci. I ara coneixem la informació del temps amb Agustí Ferreter. Hola, Agustí.
Hola, Jordi. Bé, pel que queda de dia, doncs esperem que seguim amb aquesta tònica de que la borrasca se'ns va apropant, tenim núvols i fins i tot possibilitats d'alguna mica d'inestabilitat i temperatures relativament altes per l'època de l'any. Pujaran una mica perquè aquesta nuvolositat ens ve del sud. Així, doncs, esperem que de cara al vespre nit segueixin els núvols. Això farà que la temperatura mínima avui notem que no és tan baixa, estarà al voltant dels 10-12 graus, ja de cara demà, dimecres, a primeres hores del matí. És a dir, que no tindrem masses fresca, però sí, bastants núvols ja de cara tot el dia, perquè esperem que la borrasca ens afecti més de ple tot demà dimecres, però vaja, en conjunt més núvols que no pas pluja. Així, primeres hores del matí, com hem dit, les temperatures no seran massa baixes i al centre del dia tampoc pujaran molt, però vaja, tots els núvols es quedaran encara lleugerament altes per l'època de l'any, al voltant dels 15 o 16 graus. Tindrem així, doncs, un dia demà dimecres bastant ennuvolat, bastant gris, estones potser es trencaran una mica els núvols, però no acabarà de sortir el sol. En conjunt, i pluges com qualsevol moment del matí al centre del o per la tarda, però encara, però serien fenòmens aïllats, puntuals, no continuats, plugims que fins i tot demà podrien venir acompanyats d'una mica de fang, perquè, com hem dit, aquesta borrasca ens ve de bastant al sud. Així doncs, avui aquest vespre i nit doncs, no esperem complicacions, però sí que hi haurà núvols i algun plugim feble, i per demà també un dia bastant ennuvolat, bastant gris, estones pluges o plugins, però tampoc sense ser molt importants, i temperatures en conjunt tan mínimes com màximes, tant avui com demà, una mica més altes. I això és tot, Jordi. Fins demà.
Gràcies, Agustí. Fins demà. Fins aquí arriba l'Infogar de Ràdio Silenci d'aquest dimarts. Envieu els vostres correus electrònics per qualsevol tema o notícia d'actualitat a rsilenciinformatius@gmail.com amb una i entre silenci i informatius. Per més informació ens podeu seguir al Twitter i al Facebook, mentre que també us podeu descarregar l'Infogar, el podcast de Ràdio Silenci. Acabeu de passar un bon dia.
L'Infogar, l'informatiu de Ràdio Silenci. Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Centre Namasté us ofereix aquest programa.
Benvinguts a l'Afell Llunes. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau La Fell Luna.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
El setè viatge programa de la cinquena temporada de les Set Llunes. La nau radiofònica comandada per Edgar Colomé, el nostre tècnic de so, Sandra Malo, la copilota en pràctiques, que ara tenim aquí els comandaments de la nau tot a punt, i qui escolta? Susana Nina, astròloga, tarotista, professora de tarot i màgies positives, quiromassagista i mestra de Reiki, a qui tots coneixeu com Susana Set Llunes. Moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més aquí a través de la TDT, internet o la freqüència modulada de Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Caldes. aquest viatge 125 ens dirigim com sempre cap a la màgia, l'esoterisme, els enigmes de la humanitat i els misteris de la ment, amb la companyia de les nostres tripulants col·laboradores que ja són a punt per començar a les seves respectives sales seccions de la nau. A la Biblioteca Màgica ens trobarem amb Violant Muñoz, on ens ressenyarà i recomanarà un nou llibre. Núria Dalmas ens informarà de la teràpia que ens ofereixen al Centre Namasté, el massatge TNDR, un massatge regenerador que tot seguit ens explica en què consisteix i quins beneficis ens aporta. A Sana el teu dolor, sana la teva salut, sana la teva vida, ens espera Sarfise Romero, amb qui parlarem de la medicina celular. Què és i com funciona? Ella ens ho explicarà. I la psicoterapeuta Begoña Serra a viatge cap al nostre interior. Ens segueix instruint sobre l'escola de pares i mares a la que podeu assistir o fins i tot fer-nos preguntes aquí en directe. Avui, amb els límits que hem de posar als nostres fills. Ja podem enlairar-nos, doncs, amb la nostra nau màgica. Si ens acompanyes, puja el volum de la ràdio, l'ordinador o la TDT, doncs ja comença les 7 llunes. Recorda, oient i habitant de la nau programa, que tens a la teva disposició el correu del programa amb el 7 en número, les7llunes@radiosilenci.cat, o el grup del Facebook, que has d'escriure tot en lletres, les 7 llunes, per anar-nos dient què t'ha semblat el programa, deixar-nos les teves recomanacions, crítiques constructives, peticions de temes, preguntes i tot el que vulguis. I recorda també que tots els que ens escriviu entreu directament a formar part de la llista del sorteig màgic del programa, d'una carta astral natal, una consulta de tarot, una sessió de Reiki i un quiromassatge terapèutic. Aprofita els descomptes pels oients d'aquest programa de meitat de preu amb les diferents consultes o cursos que ofereixo. Informa't en el Facebook Susana Set Llunes o al el correu electrònic lessetllunes@radiosilenci.cat amb el 7 en número. I també vull dir-vos que està a la venda ja el meu llibre. El dia 20 de novembre surt, però ja el podeu demanar sense gastos d'enviament ara mateix i el rebreu còmodament a casa. Les comandes les podeu fer al Grupo Mediàtica, que és l'editorial, en el telèfon 93 312 0162 o al correu electrònic hmediatica@gmail.com. Recordeu que només val 15 euros i serà un bon regal per Nadal pels vostres familiars o amics i que es titula Tejiendo almas, algo más que casualidad. Són més de 100 experiències reals paranormals, algunes meves, algunes d'oients, de gent que les ha viscut en primera persona. Així que no us ho perdeu, recordeu, a hmediatica@gmail.com o al 93 312 0162 podeu demanar Tejiendo almas, algo más que casualidad. De Ediciones Dédalo, l'agència cultural mediàtica que us estava anunciant ara amb el meu llibre, i de la revista digital de ressenyes i crítiques de novetats editorials Culturalia, Violant Muñoz, torna per fer-nos 5 cèntims dels nous llibres que envolten el misteri. Així que entrem a la Biblioteca Màgica, on ens espera per començar amb l'agenda literària. Benvinguda de nou a les 7 llunes, Violant Muñoz.
Hola, bona nit, un plaer pujar a la nau.
Un plaer que estiguis amb nosaltres. Ara ja feia dies que no parlàvem amb tu i et trobàvem a faltar. Molta feina o què?
La veritat és que sí, sobretot preparant un llibre que pel que veig estàs difondre, està difonent molt bé, molt bé.
Hem de recomanar-lo, que l'hem de llegir.
Molt bé.
I quin llibre ens recomanes avui?
Doncs avui us porto un 2x1.
Molt bé.
Perquè un dels reptes de l'home actual és sobreviure el 21 de desembre d'enguany. De debò, allò que l'home modern persegueix és donar una explicació a les antigues i desaparegudes cultures ancestrals que amb la nostra tecnologia les hem anat estudiant, però que ens falten dades. Encara que són grans les trobades i els descobriments, hi ha coses que se'ns escapen. Nosaltres hem perdut l'espiritualitat que aquestes restes arqueològiques ens mostren. Un d'aquests grans enigmes ha estat i és la dels maies, una cultura precolombina que a dia d'avui ens té tots angoixats amb el que molts anomenen la fi del món, que no és sinó un nou sol, el final d'una era i l'inici d'una altra.
però és una teoria que desencadena la imaginació humana per donar respostes al desconegut. I han estat molts els llibres que ens han arribat a la nostra taula sobre aquest tema, però que avui ens agradaria només recomanar-vos un parell.
Molt bé.
Un d'ells és La profecia maia, de Mario Escobar, i l'altre és Semilla negra, de George M. Christopher, que no és sinó el pseudònim de Jorge Sedeño, que en el seu moment va ser un dels nostres esportistes d'èlit. Tots dos escriptors s'han deixat seduir per aquest presumpte fi del món i han unit història, a la vegada que profecies, i han escrit dues històries trepidants que, si bé parlen del mateix tema, no tenen res a veure l'una amb l'altra. El primer d'ells és de Mario Escobar, La profecia maia. És un prolífic escriptor d'assajos i de novel·les històriques que cada any publica de la mà de la Factoria d'Idees, i fidel amb el seu públic, aquest any ens presenta La profecia maia. Aquesta novel·la té com a protagonistes un professor universitari, l'Alan Haddon, que és antropòleg, un home racional i escèptic, que s'enfrontarà a una sèrie de desafiaments, descobriments i reflexions al més pur estil hollywoodiense. Iniciem l'acció a Madrid, a la recerca d'un còdex, d'un còdice que s'ha robat, el Còdice de Madrid. Ens trasllada a París, on l'elenc de personatges creix, s'inclou la protagonista femenina de la novel·la, i les trames es teixeixen per acabar a Mèxic. Podem observar la perícia i el bon saber fer d'aquest prolífic autor a la construcció dels personatges, i que fins i tot els secundaris tenen pes i estan ben definits, i el tempo narratiu que arriba a ser visual, cinematogràfic, perquè el lector sent la calor de les flames dins de la piràmide i la cuissó de les mordasses als canells. Semilla negra, publicada per l'editorial Cefa, és una història al més pur, al més estil thriller americà. Els seus protagonistes són una policia de Nova York i un professor universitari en una trepidant carrera per localitzar el misteriós legat de la civilització maia. Aquí, l'enfrontament amb les agències d'intel·ligència i la gran maquinària armamentística nord-americana li donen un ambient inquietant i, de vegades, molt més distant que amb l'anterior novel·la, que s'ambienta en ciutats més pròximes, més properes als nostres lectors. En ambdós casos, ens enfrontem al caos, al desafiament d'un veritable cataclisme que pogués fer desaparèixer la humanitat tal com la coneixem ara. El canvi d'una era on ens assenyalen una data fatídica i tan propera com és el proper 21 de desembre del 2012. Podem desesperar si creiem que la nostra espècie desapareixerà, o podem relaxar-nos i esperar el que hagi de ser, que espero que sigui més positiu, com el fet de que aquest malla que feia el detallat calendari es quedés sense pedra on escriure,
sí.
I podem llegir aquestes dues propostes d'igual temàtica però de factura molt diferent i a qual més trepidant. Recordeu, La profecia maia, de Mario Escobar, i Llavor Semilla negra, de George M. Christopher, i ja sabeu, estan entretinguts fins al dia 21. Petons de canyella que endolcin les vostres lectures.
Molt bé, però abans que marxis, com sempre, per saber les novetats que oferiu a la vostra editorial, Violant, doncs quina web tenim que visitar?
Poden entrar al Facebook, perquè ens trobaran segur, Ediciones Dédalo, poden buscar també Mediàtica Agència Cultural, o bé cercar-me a mi, Violant Muñoz, que segur que troben les mil i una webs on localitzar-me.
Jo crec que sí. Moltíssimes gràcies, doncs, ens queden apuntats en l'agenda La profecia maia i Semilla negra per llegir-los.
Vindreu-vos pressa, perquè només tenim fins al 21 de desembre.
Doncs ja correrem. Moltíssimes gràcies, et seguirem escoltant a Calaix de Llibres i t'esperem a l'agenda literària de les Setllunes pròximament.
D'acord, quan vulgueu, pujo la nau.
Molt bé, petonets màgics de tinta de colors. Fins aviat.
Petons de canyilla.
Petonet. Com cada setmana, els patrocinadors del programa Centre Namasté de la Garriga fan presència aquí al programa, pel que torno a tenir l'honor de tenir al meu costat a Núria Dalmas, sotsdirectora del centre, professora de Tai Chi, massatgista, mestra de Reiki, quiromassatgista i una llarga llista més que també fa tapping i meditació i altres teràpies de les que ens anirà informant mica en mica aquí el programa. Molt benvinguda a les Setllunes, Núria Dalmas.
Molt bona nit, Susana, per tu i per tots els oients.
Com acabo de comentar, al passat programa, en la teva primera intervenció, ens vas anar explicant totes les teràpies de les que podíem anar gaudint aquí al Centre Namasté de la Garriga. I des d'avui, en cada programa, ja... Bueno, i el passat programa, et sembla que també ja vam parlar d'alguna. Ens anireu explicant més detingudament cada tractament o servei que oferiu.
En quin comencem avui?
Avui comencem explicant el que és el massatge TNDR.
Molt bé, pots definir què és la tècnica massatge TNDR?
Doncs les sigles TNDR signifiquen tècnica natural o naturista desbloquejant regeneradora.
Déu-n'hi-do. I què té de diferent d'un massatge normal? Perquè ens anem ficant una mica en aquest massatge. Em refereixo a normal amb el primer que ens ve el cap quan pensem en massatge, eh? Val, no doncs... que sigui algo extraordinari.
Doncs és un petit canvi amb el tema dels massatges que, com els entenem normalment.
Molt bé.
Entenem la tècnica com un massatge, ja que és un conjunt de procediments i recursos amb el que s'utilitzen les mans. Natural naturista, doncs, com que es fa amb les mans, no agredeix el cos.
Molt bé.
Diem que és natural si activa i fomenta els mecanismes naturals que l'ésser humà té per recuperar la salut, o sigui, totalment en harmonia amb la naturalesa de l'ésser humà. Desbloquejant, perquè actua sobre el cos físic i la psique. Fa que la malaltia trenqui el bloqueig i comenci a poc a evolucionar. I regeneradora, perquè regenera els teixits degenerats del cos físic i la part de la psique que s'ha anat alterant.
Molt interessant. I on és l'origen d'aquest tipus de massatge? D'on ha sortit i quan? Explica'ns una miqueta.
Doncs el doctor Cayo Martín és el que ha desenvolupat aquesta tècnica des de l'any 1980. Ell investiga i tracta pacients a la seva consulta de Bilbao. La tècnica TNDR és una tècnica nova, amb uns nous conceptes. Ens aporta un altre punt de vista amb la mecànica de les malalties, un nou punt de vista que en la pràctica del dia a dia, doncs, ens està resultant molt eficaç.
Molt bé.
Neix a partir d'una pràctica clínica d'observació pragmàtica de fets objectius, evidents i demostrables. És una tècnica del segle XXI. I el massatgista TNDR amb la tècnica TNDR busca i troba els bloquejos dolorosos amb les mans i també els dissol amb les mans.
Molt bé, em sembla molt interessant. Ja m'estan agafant ganes de venir-ne a fer un.
Quan vulguis.
Pots fer-nos 5 cèntims de com funciona el nostre cos?
Doncs bé, tenim que tenir en compte unes premisses, les quals les tenim molt oblidades, que no les tenim presents. I és que el cos tendeix a la vida. El cos humà té la capacitat innata de recuperar-se. Per exemple, si em faig una ferida, en pocs dies es cicatritza. Davant d'un bacteri que ens ataca, el nostre organisme agafa el timó, deté la bactèria, la destrueix i repara el que s'hagi pogut lesionar. Si ens fracturem un os, el nostre cos en poques setmanes és capaç de restablir l'estructura malmesa i deixar l'os totalment recuperat.
Molt bé. I com es produeix, doncs, la malaltia?
Doncs primer de tot, tenim que tenir en compte que el cos físic és una màquina perfecta. S'activa o bloqueja externament pel món que ens rodeja e internament per la psique o ment. Els bloquejos externs que provenen del món que ens rodeja i els bloquejos interns que provenen de les nostres emocions es reflexen en el cos físic com bloquejos d'energia físico-psíquica. I aquests bloquejos d'energia es manifesten externament a la palpació com nusos dolorosos, línies doloroses, que som, diguem, els representants externs de les patologies doloroses, és a dir, de quasi totes les enfermetats.
I què passa llavors amb aquests bloquejos?
Doncs aquests bloquejos d'energia normalment són dissolts de forma natural per la capacitat d'autosanació del cos humà. Com hem dit abans, el cos tendeix a la vida, però hi ha casos en què el cos no els pot dissoldre i apareixen els dolors, la malaltia. I en aquest moment és en el que intervé el metge.
I a partir d'aquí?
Doncs a partir d'aquí, en el moment que el cos no pot dissoldre aquests bloquejos d'energia, ja que malgrat la medicació, operacions, etc., seguim tenint el dolor, el massatge TNDR pot ajudar dissolent-los, activant la funció reparadora de l'organisme, al cridar l'atenció sobre la zona bloquejada, perquè el propi cos es regeneri per si mateix.
Alguna coseta més que ens vulguis afegir, que sigui important?
Doncs sí, hi ha també unes altres pinzellades, que és que el cos físic és l'evident, el que veiem, és la matèria, és el que es pot tocar i sentir, i que l'ànima és el que anima, és l'intangible, és la psique, i tot junt formen les funcions físico-psíquiques, ja que el cos es reflecteix en la ment, i la ment es reflecteix en el cos.
I així passa, com ens deies ara. Mm-hmm. Els problemes de dins ens afecten als de fora.
Exacte, sí,
i a l'enrevés.
Mm-hmm.
I és quelcom que hem de tenir més en compte del que fem normalment, la nostra ment, els nostres pensaments, perquè no repercuteixin finalment en això, en malalties. Bé, doncs per acabar m'agradaria que ens recordessis la web del centre, perquè els nostres oients puguin informar-se, xafardejar una mica del que feu exactament a Centre Namasté i es vagin animant i es puguin posar en contacte amb vosaltres. Ens la recordes?
Doncs la nostra web és namastelagarriga.com.
Bé, doncs aquí ens quedem esperant la pròxima col·laboració per anar-nos explicant totes les teràpies que ens oferiu. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Núria del Mas.
Doncs ha sigut un plaer compartir amb tots vosaltres aquesta estona. Moltes gràcies.
Anna, tu, el plaer és nostre. Fins la propera setmana.
Adéu-siau, fins la propera setmana.
Petonets.
Namasté. Activitats, teràpies, serveis, cursos, tallers i xerrades... Al carrer dels Banys 166, Namasté. Un equip de professionals ple de persones. Vols fer ioga, pilates, tai chi, meditació? Vols provar les nostres classes de cant i veu? Namasté. Hipnosi, reiki, astrologia... Vols conèixer la teràpia regressiva? Les constel·lacions familiars? Truca'ns al 93 871 86 76 o visita el web namastelagarriga.com. Acosta't a Namasté i deixa'ns cuidar-te.
Les 7 llunes.
Sarfise Romero és graduada en naturopatia i treballa amb espagíria i renaixement, ajudant en el creixement personal amb la medicina natural, entre moltes altres teràpies. També és assessora en medicina cel·lular, coach personal i executiu, a més d'analista clínic. I ja és a punt a la sala secció de la nostra nau, sana el teu dolor, sana la teva salut i sana la teva vida. Molt benvinguda a la setlluna, Sarfise.
Pues muy bien, gracias, porque me encanta subir a la nave.
A nosotros nos encanta que viajes con nosotros.
Muy bien.
Avui m'agradaria que ens parlessis de la medicina celular. ¿Qué es exactamente, Sarfise?
Bueno, pues sin restarle, tú sabes que yo siempre trabajo con la parte emocional y la parte física. Ajá. Sin restarle la importancia a la parte emocional, que es la que realmente... por la que comienza cualquier enfermedad o cualquier sintomatología que tiene el ser humano. Yo estoy de acuerdo con esta persona, que no me acuerdo cómo se llama, que acaba de decir que nuestro cuerpo es una máquina perfecta.
La Núria del Mar, de Centro Namasté.
La Núria del Mar, pues cuando lo he oído digo, es que vamos, eso son las teorías, ¿no? Entonces, perfectas y que además son las ciertas. Ajá. Entonces, bueno, pues basándonos en que la parte emocional va a conllevar a una parte física, una degeneración de la parte física si no trabajamos esa parte más emocional. La medicina celular lo que ha descubierto es que, y ya tiene todo ese conocimiento a través de investigaciones, que todo nuestro cuerpo, lógicamente esto ya lo sabíamos, está lleno de células, nuestros órganos, todo, pero que esas células necesitan una nutrición determinada a nivel de esa máquina, de ese consumir la máquina, como si a un coche le ponemos buena gasolina o mala gasolina, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando le ponemos mala gasolina, como es nuestra alimentación hoy por hoy, que la mayoría de la alimentación nos están faltando muchas vitaminas, minerales, por todo el proceso que lleva, no es como antes que cogíamos la fruta del árbol y nos la comíamos y ya teníamos toda una serie de vitaminas que se incorporaban a nuestro organismo y que esas vitaminas eran utilizadas por las células, porque era lo que necesitan, pues sabes que con la alimentación que llevamos hoy en día, esas vitaminas no tienen ese valor al 100%, vale. Con lo cual estamos utilizando una gasolina para que lo entendamos, que realmente no hace funcionar bien el coche, bien nuestro cuerpo. Entonces la medicina celular lo que ha hecho ha sido investigar, ver qué necesidades son las que tiene la célula, que realmente es la que nos va a dar toda esa energía para utilizar para que nuestro cuerpo funcione bien. La que necesitamos, justamente. Uh-huh. Y entonces lo que ha hecho ha sido ver cuántas vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, etcétera, etcétera, que necesita cada célula. Uh-huh. En el momento en el que hay cualquier enfermedad, sabemos que esa célula está a falta de tales vitaminas, tales oligoelementos, y lo que ha hecho casi lo ha hecho en sinergia, ha estudiado las micro cantidades que se necesita, porque al final son micro simplemente, o sea, no es una gran cantidad de vitaminas, y lo que ha hecho ha sido, pues, esto, aportamos, cuando hagamos medicina celular, aportamos esa cantidad que necesita el organismo para que su recuperación o para su para que se mantenga de una forma saludable.
Ajá. Y entonces, exactamente, ya nos has explicado en qué consiste, ¿no? Pero ¿cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Cómo la utilizáis?
Bueno, nosotros normalmente la utilizamos con cápsulas, como casi todas las cosas que se utilizan. Siempre es medicina natural, siempre está basada en los micronutrientes, oligoelementos, todo se saca de frutas, verduras, ¿vale? Y entonces lo que hace es, como todos los, prácticamente todas las cosas naturales hoy en día, se utiliza en cápsulas normalmente.
Muy bien. Uh-huh. ¿Y por qué da tan buenos resultados, Arfise?
Pues da tan buenos resultados porque a través de muchos años de estudio, pues cada enfermedad necesita unas necesidades de estos micronutrientes. Entonces nosotros aportamos en cada enfermedad, por ejemplo, cualquier enfermedad, aportamos los micronutrientes que está necesitando el cuerpo porque está haciendo un esfuerzo. Y, bueno, y aparte de que en medicina celular la teoría de cómo se mueve el cuerpo es totalmente diferente, pero ahora nos expandiría demasiado, ¿no? Pero por ejemplo, para que vea exactamente cómo se ve desde la medicina celular, por ejemplo, los ateromas de grasa, que se considera que se adhieren a las paredes de las arterias y de las venas y que podrían producir muchas veces arteriosclerosis o, ¿sabes?, decantar en todas estas enfermedades. Por ejemplo, para la medicina celular lo que se ha descubierto es que esos ateromas que se adhieren de grasa, justamente el cuerpo, como es tan inteligente, lo que está haciendo es ponerlos en los lados donde podría de alguna forma romperse. Entonces lo que hace es que recoge toda la grasa y la pone como si fuese un pegote, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que esa arteria o esa vena no se rompa. Entonces, ¿qué hace la medicina celular? Da al cuerpo los micronutrientes que necesita para el sistema circulatorio, para que vuelva a regenerar toda esa pared, con lo cual va desapareciendo todo el ateroma que el mismo cuerpo, el mismo organismo, cuando ve que ya no lo necesita esa arteria o esa vena, lo va a desechar.
Muy bien.
De una forma completamente natural.
Sí, 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 sí.
Por eso da tan buenos resultados, porque en cada enfermedad vamos a hacer lo mismo desde otras teorías totalmente diferentes a lo que tiene la medicina convencional.
Muy bien. Uh-huh. ¿Y qué enfermedades, qué malaltías os podrían tratar en la medicina celular? ¿Dónde da mejores resultados o para qué la recomiendas?
Ya, bueno, yo la recomiendo para todo. Mejores resultados en estos momentos, ya con estudios clínicos y con bastantes años, por ejemplo, está dando muy buenos resultados en los cánceres, en las diabetes, en todo lo que son arteriosclerosis, en problemas de huesos. La verdad es que se puede, o sea, en cualquier enfermedad, la verdad es que sí. Ya sabes que yo siempre pienso que tratado con la parte emocional, más esto es una buena herramienta, pero muy buena y además muy rápida.
Muy bien. Uh-huh. ¿Y sí, alguna cosa más que quieras añadir, que no nos quede en el tintero de vamos a ver, que sea importante?
Bueno, yo creo que más o menos así, a grandes rasgos, ya un poquito ya hemos dicho.
Ya nos
dicho,
has contado.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí. Bien, yo creo que hay que tener en cuenta que los micronutrientes actúan en sinergia, quiere decir que no solamente damos pues calcio o aminoácidos, sino que se va buscando, para según el órgano o la enfermedad, se va buscando cuál es la sinergia.
Muy bien, muy bien. Uh-huh. Sí, y luego, por lo que dices, pues la podemos utilizar en cualquier enfermedad, cualquier trastorno que sufra nuestro cuerpo.
Cualquier trastorno de salud que pueda surgir en el cuerpo, esto junto con la parte emocional, ya sabes que yo nunca dejo la parte emocional. Entonces, realmente, ya te digo, yo estoy obteniendo en la consulta resultados muy rápidos y muy buenos.
Muy bien. Pues si ya nos lo has contado todo, yo creo que nos hemos animado todos a probar, ¿no? Porque de alguna manera es lo que dices, si solo lo que nos faltan son las vitaminas, lo que nuestro cuerpo no ha podido coger naturalmente y se lo podemos dar y sanar esas enfermedades o prevenirlas de alguna manera, yo creo que es fabuloso.
Hombre, la verdad es que prevenirlas desde esa parte de la parte emocional y la buena herramienta de medicina celular como algo de tipo básico, hay, uh-huh, por ejemplo, hay fórmulas que son básicas, que es lo que el cuerpo necesita, como micronutrientes, oligoelementos, ¿sabes?, minerales, sí, todo eso que son sus necesidades básicas de cada día. Entonces ahí sí que podemos estar haciendo una buena prevención antes de tener ninguna enfermedad. Después, cuando ya se ha hecho esa enfermedad, porque lógicamente esto comienza hace muy poquito, sí, entonces, pero cuando ya se ha desarrollado la enfermedad, entonces la verdad es que funciona súper bien cuando ya de alguna forma estamos dando lo que justamente esa célula está necesitando para su recuperación. O sea, aportamos lo que necesita. En ningún momento le vamos a dar nada para ni cortar el síntoma, ni limpiar, ni nada de todo esto. Simplemente aportamos a la célula y ella ya sabe qué hacer con todos esos micronutrientes y automáticamente los va a ir repartiendo, los va a consumir como energía y el mismo cuerpo va a hacer la, o sea, va a deshacerse de lo que ya no necesita y va a ir cubriendo y regenerando esa parte que está enferma.
Muy bien.
O, por ejemplo, los diabéticos también, o sea, que si de alguna manera se le da a todo el cuerpo para que ese azúcar sea, uh-huh, sea metabolizada bien y la célula pueda irla metabolizando y no se quede dentro de nuestro organismo.
Genial, es que me parece súper interesante, de verdad.
Es muy interesante y sobre todo cuando se ve cómo las personas realmente están tomando la medicina celular y los resultados que puede llegar a dar en muy poquito tiempo, un mes, dos meses, realmente, bueno, es muy bonito, ¿no? Ver cómo esas personas que hacía años a lo mejor que estaban con una enfermedad, uh-huh, van recuperándose en muy poco tiempo, solamente con darle al cuerpo lo que realmente está necesitando a nivel biológico, a nivel bioquímico. Sí, porque claro, no nos podemos olvidar que sí que somos cuerpo, o sea, que somos mente, que somos espíritu, pero que también tenemos un cuerpo, una maquinaria que necesita una serie de sustancias para poder hacer todos sus programas metabólicos, que para lo que ya está estudiado.
Muy bien. Uh-huh. Bien, pues recordem als oients que ens poden fer arribar els seus dubtes i explicar-nos les seves malalties i dolors, para que los puedas ir contestando aquí en tus próximas intervenciones. Ho podeu fer, oients, al correu electrònic del programa amb el 7 en número, lassetllunes@radiosilenci.cat, i li passarem els vostres dubtes a la Serfice perquè ens puguin explicar què podeu fer amb els vostres dolors i amb les vostres malalties, i etc. Fins i tot la podeu buscar pel Facebook, però també teniu una web a la que podeu trobar molta informació. La recorda, Serfice?
Sí, sarfisec@sarfisec.com.
Vale, Sarfisec, recordamos que acaba en K.
En
Sarfisec,
K.
Con K, punto com, has dicho?
Sí.
Vale,
sí,
es muy fácil, pues. Muy y si no, que te busquen por el Facebook. Allí tenemos a muchos oyentes.
Sí, en el Facebook lo que pasa es que la K de Sarfisec no está.
Te la has comido, ya lo he visto, que te la has comido.
Sí. Mira, lo cogí así y ya no lo he cambiado. Lo
no, di que sí. No, ya te encontrarán igualmente. Sarfise. En Facebook, Sarfise, más fácil. Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies. I t'esperem pròximament perquè ens segueixis explicant aquestes teràpies que fa servir.
Claro que sí.
Tan aprofitables i tan beneficiosos para nuestros cos, men y esperit.
Muy bien, bueno, encantada.
Igualmente, un honor tenerte aquí en el programa. Hasta muy prontito, pues Arfise, un beso.
Un besazo.
Un besito.
Namasté. Activitats, teràpies, serveis, cursos, tallers i xerrades al carrer dels Banys 166. Namasté. Un equip de professionals ple de persones. Vols fer ioga, pilates, tai chi, meditació? Vols provar les nostres classes de cant i veu? Namasté. Hipnosi, reiki, astrologia... Vols conèixer la teràpia regressiva? Les constel·lacions familiars? Truca'ns al 93 871 86 76 o visita el web namastelagarriga.com. Acosta't a Namasté i deixa'ns cuidar-te.
Oient habitant de la nau, a la sala Viatge cap al nostre interior, per trobar-nos amb la nostra psicoterapeuta transpersonal integrativa, Begoña Serra, que es dedica a treballar el creixement personal amb teràpies personalitzades a través dels tallers psicoterapèutics, constel·lacions familiars, regressions i meditacions, tractant problemes d'ansietat, estrès i baixa autoestima, entre molts d'altres. Dels que podeu enviar-nos els vostres dubtes al correu electrònic del programa, també, amb el 7 en número, lassetllunes@radiosilenci.cat, i així ella us podrà anar responent. Avui també deixarem que ens truqueu per fer algunes preguntes, com ja estem fent en els últims programes. Benvinguda, Begoña Serra.
Hola, benvinguda. Moltes gràcies. Bona nit a tots.
Seguim amb l'escola de pares i mares.
Exacte.
Una setmana més. Què tens pensat per avui? Què ens explicaràs?
Bueno, d'entrada, si recordeu, dir-vos que bueno, en el programa anterior vam començar a llegir d'un text de Bucay, en uh-huh, el que se'ns explicava tot allò que hem de fer per tal de que els nostres fills i filles creixin feliços, amb una bona autoestima, vagin assolint la seva autonomia i se sentin segurs a si mateixos. I també vam parlar de la importància dels límits i de com posar-los, un petit recordatori del que vam fer l'altre dia.
Sí, va agradar molt, t'ho vaig dir. Doncs els oients ens van anar enviant els seus comentaris. Ara esperem les seves preguntes, també. A més de les trucades que vam tenir en directe, van ser dues,
sí, tant, A veure, jo estic molt contenta, m'alegro molt de la bona resposta que està tenint, no?
Ens van trucar l'Ester, el Josep...
Exacte, sí.
Ai, no, bueno,
que sàpiguen els nostres oients que l'escola de pares la farem al taller Namasté el trimestre de gener a març. També.
Molt bé.
Per tant, que si volen, doncs ja ho saben. Doncs bé, seguint en la línia dels límits, avui us llegiré un altre text. Aquest és una mica diferent de l'altre dia, per tant, potser us sorprendrà, potser us sentireu enfadats pel que diu, potser us sentireu confusos i qüestionats, però el que és segur és que no us deixarà indiferents i que quan quelcom no ens deixa indiferents és que està posant el dit en la llaga. Sembla que tinc una mica intrigada, oi, Susana?
Sí, això que dius de que ens sorprendrà i tal, una mica, dius, una mica intrigada, molt. Així que explica. Va.
A veure, bé. Primer de tot vull dir-vos, us deixo encara una mica amb la intriga. Sí, vull dir-vos que està escrit per un jutge de menors, el senyor Emilio Calatayud, que s'ha fet molt famós, entre cometes, per les seves sentències educatives. És a dir, si un menor té un delicte i per la seva edat ja pot complir condemna en un centre de menors, aquest jutge no els interna. Perquè de fet pensa que això primer no els rehabilita i segona que els hi pot fer més mal perquè clar, conviuen amb altres delinqüents, per tant es pot potenciar aquesta conducta, no?
Molt bé.
I el que fa és que la sentència precisament sigui afrontar les conseqüències del seu delicte amb treballs socials.
Molt bé. Això es pot fer rumiar també de pas.
Exacte. Llavors, el text que us vull llegir d'entrada sorprèn pel seu títol. Doncs diu, decàleg per a formar a un delinqüent. Primer, comenci des de la infantesa donant al seu fill tot el que demani. Així creixerà convençut de que el món li pertany.
No es preocupi, que és el segon, per la seva educació ètica o espiritual. Esperi que sigui major d'edat per tal que ell pugui decidir.
Tercer, quan digui paraulotes o faci alguna malifeta, digui-li la gracieta. Això l'animarà a fer més gràcia.
Quart, no li reganyi mai, ni li digui que està fent... que està malament el que fa. Això podria crear-li complexes de culpabilitat.
Cinquena, reculli tot el que hi deixa tirat. Llibres, sabates, roba, joguines, etc. Així s'acostumarà a carregar la seva pròpia responsabilitat sobre els altres.
Les set llunes.
El sisè, és que m'estic atabalant perquè crec que aquests límits són molt raros.
Després t'explicarem. Vale, tranquil·la, vale. No t'embalis.
Dic, coi, a mi això no em lliga, eh? El sisè diu, deixi-li llegir tot el que cau en les seves mans. Tingui cura de que els seus plats, coberts i gots estiguin esterilitzats, però no de que la seva ment s'ompli de porqueries.
Setena, doni-li tots els diners que vulgui gastar. No sigui que comenci a sospitar que per disposar del mateix és necessari treballar.
El vuitè, discuteixi sovint amb la seva parella en presència del seu fill. Així a ell no li farà excessivament mal el dia que en la seva família, potser per la seva pròpia conducta, quedi destrossada per sempre.
Novena, satisfaci tots els seus desitjos, comoditats i plaers. El sacrifici i l'austeritat podrien produir-li frustracions.
I la desena, posis de part seva en qualsevol conflicte que tingui amb els seus professors, veïns o qualsevol altra persona. Pensi que tots ells tenen prejudicis i que de veritat volen fer-li mal.
Déu-n'hi-do, eh?
Jo?
Què n'opines, Susana?
Doncs, de veritat, digues.
No, em sembla que estàs una mica desol·locada i no sé si els oients també, no?
Sí, suposo que s'han donat compte que ja m'he perdut en els dies, eh? Perquè m'estic quedant al·lucinada. Penso que, a més de contradir-se totalment, aquest nen no podrà ser mai feliç. Si ni té metes, ni sap el que són les conseqüències dels seus actes, d'alguna manera li anem fent tot. Està dient que el culpable, aquest text, del que li pugui passar, és el seu entorn.
Efectivament.
No estic gens d'acord, la veritat. Ara ens expliques per això.
A veure, efectivament, d'aquests anem per parts, perquè et veig una mica atabalada,
sí, sí, m'he quedat molt al·lucinada ara mateix, explica'ns.
A veure, de fet, en els seus punts que hem llegit, ens està parlant de límits. Ah. És a dir, ens està dient el que no hem de fer.
Per tant,
ho hem de llegir al contrari.
Això era el que a mi m'estava xocant.
Exacte,
ara
ho hem de llegir al contrari. Llavors, entrem en matèria. Una de les coses que jo veig sovint a la consulta, sí, i que més enllaça una mica amb la pregunta que ens va fer una de les nostres oients la setmana passada,
l'Esther, no?
Sí, l'Esther, exacte.
Vale.
És que com a reacció de l'educar, quan ens preguntava allò de l'empatia, si són, sí, avui en dia més empàtics els joves i els nens, doncs el que deia, que com a reacció de l'educació rígida i autoritària que alguns de la nostra generació hem tingut, ens hem passat a l'extrem contrari. És el que es coneix com la llei del pèndol, o l'efecte pèndol, és el mateix.
Sí.
M'explicaré millor. Si jo, per exemple, com a nen he viscut amb por als crits dels pares, he sentit que era injust que me tractessin, doncs, negant-me per sempre certes coses. I no m'he sentit prou estimada, empatitzaré d'alguna manera amb els meus fills. I com que no vull que se sentin com jo i que passin pel mateix que jo, faré tot el contrari que van fer els meus pares. És a dir, seré un pare totalment permissiu en la línia del que explica l'Emilio Calatayud, del que estàvem dient anteriorment.
Molt bé.
No pots arribar a imaginar la quantitat de pares que actualment volen ser amics dels seus fills i que tenen por de posar límits o de dir que no a certes conductes o peticions dels fills per tal de no, i ho poso també entrecomillat, traumatitzar-los, segons paraules d'ells, els pares, sí. Hem de tenir clar, en aquest sentit, la distinció entre autoritarisme i autoritat.
M'estaves espantant. Ara ja m'està quedant tot més clar.
Veus? És que està massa de pressa.
Ara pensava que ho havia fet tot malament amb els meus nens, no, amb els meus fills. Explica'ns aquesta distinció entre autoritarisme i autoritat, sisplau, perquè, com dius tu, no, d'alguna manera podem ser amics dels nostres fills sense caure en aquests paranys, no?
Ah, exacte. A veure, autoritarisme és imposar la meva opinió sense tenir en compte l'altra. Ser rígid, inflexible, encara que pugui estar equivocat. I generalment l'altre, és a dir, en aquest cas els fills, m'obeeixen per por al càstig. Aquest tipus d'educació era la típica dels nostres avis i en alguns casos també dels nostres pares. En ella faltava respecte cap al nen o la nena. No es parlava de sentiments ni d'emocions i normalment no s'assenyalava la conducta així, sinó que s'englobava tota la personalitat en frases com no fas res bé, ets un desastre. És a dir, el que en l'anterior programa, si us en recordeu, vam explicar que no s'ha de fer.
El que no s'ha de fer.
Exacte. Perquè això, al dir-li el no fas res bé o ets un desastre, sí que pot traumatitzar el nen. De fet, molts dels pacients que tinc a la consulta actualment amb problemes d'ansietat, manca de confiança en ells mateixos, etc., són fruit d'aquesta educació.
El voler fer el contrari dels nostres pares, d'alguna manera, aviam si ho fem millor, no?
Exacte.
I què passa amb aquestes persones que han viscut l'educació paterna com quelcom negatiu que els ha provocat molts problemes al llarg de la seva vida, de la vida, fins al punt inclús d'haver d'anar a teràpia?
Doncs mira, que a l'hora de corregir conductes dels seus fills o de negar-los, per exemple, els diners com, o altres capricis, com posàvem en el text del Emilio Calatayud, se senten insegurs perquè senten que si ho fan estan repetint el que feien els seus pares. I per tant, que els seus fills també arrossegaran aquests problemes el dia de demà i potser també acabin d'anar al psicòleg. Però saps què és el curiós del cas?
Què?
Susana?
Ja, a veure.
Que precisament molts d'aquests nens ja estan anant al psicòleg o presenten trastorns de la conducta a casa i a l'escola. Perquè precisament per la manca de límits són nens egoistes, amb una baixa tolerància a la frustració, que volen tot el que demanen i que no accepten un no per resposta, que contesten malament als pares i fins i tot també a classe, que es fiquen en baralles, amb una manca d'empatia total cap als altres. És a dir, que són uns petits dèspotes.
Déu-n'hi-do.
Per tal d'evitar tot això, com a pares i mares, hem de revisar el model educatiu de la nostra infantesa, amb una mirada crítica, per des de la nostra part adulta adonar-nos de que no tot el que van fer els nostres pares estava equivocat, sinó que potser el que hem de canviar és la manera de fer-ho, el que dèiem l'altre dia, el com dir-ho, no? Aquí és on apareix el concepte d'autoritat, que consisteix en tenir molt clar que nosaltres, com som els pares, les persones adultes de referència pels nostres fills, el model a seguir i que les normes que posem a casa han de ser justes i revisables, però que són necessàries perquè, de fet, també existeixen a la societat. No li fem cap bé al nen permetent-li que faci sempre el que vol, que tingui tot el que desitja, i altres punts que comentava el jutge de menors en aquest escrit que t'ha sorprès tant. Perquè si ho fem, no l'estem preparant per viure en societat, sinó que li estem fent creure que ell és el rei de la casa i que ho serà sempre.
Molt bé. Així com a resum, com recomanaries als pares i mares que ho han de fer?
Bueno, per tot el que acabo d'explicar, sabem que els límits són necessaris. Suposo que això ja ha quedat clar.
Sí.
I els pares hem de deixar també clar i ser molt concrets en el que està permès i el que no. Hem d'educar el nostre fill i filla en la responsabilitat i l'autonomia. És a dir, des de petits els hem d'assignar tasques de casa, com per exemple endreçar les joguines, parar a taula, preparar-se la motxilla, i anar augmentant la seva implicació en aquestes tasques en proporció a la seva edat, evidentment. També és important que els ajudem a tenir una visió crítica de les coses que veuen per la televisió, el que deia, no permetre veure programes basura, no? O el que llegeixen, i fins i tot no tan sols tenim el dret, sinó també l'obligació de prohibir determinats continguts, perquè no hem d'oblidar que nosaltres som responsables dels actes dels nostres fills, civil i banalment. Molt I amb bé. Això no vull espantar ningú, només vull advertir.
Que ho tinguem en compte.
Exacte.
Doncs ja ho sabeu, pares i mares, els oients que ens esteu escoltant, a tenir un compte totalment, eh? I si teniu algun dubte, podeu preguntar el correu electrònic del programa, que jo li faré arribar la pregunta a la Begoña i en parlarem pròximament. Però ara em diuen que ens estan trucant... Espera, que s'ha perdut la trucada. Un moment, que tornem a recuperar-la. I tant sona que tenim un oient, eh? Aviam que ens volen preguntar.
A veure què ens
diuen... I mentre recordaré un altre cop del meu llibre, aviam si algú s'anima a comprar-lo ja, que ara mateix el podeu aconseguir per 15 euros, més de 500 pàgines, 571 si no m'equivoco ara mateix, tota plena d'experiències reals paranormals, dels oients, dels consultants, d'amics meus, inclús de les meves, i com us dic, són més de 100 experiències, i ja el teniu a la venda, a partir del dia 20 de novembre ja surt al mercat, però ara mateix ja el podeu demanar, sobretot els oients, teniu aquí la primícia, sense gastos de viu. El podeu rebre còmodament a casa només per al preu del llibre. Així que podeu fer les comandes a Grupo Mediàtica 93 312 0162, hmediàtica, amb G ja ho hem dit abans, hmediàtica@gmail.com. Recordeu, es diu Tejiendo Almas, Algo Más Que Casualidad, i són experiències paranormals de tot tipus. Podreu veure fantasmes, coses que han ocorregut a les carreteres, en cases encantades, un miler de experiències que ens han anat explicant la gent, explicades tal i com han succeït. I ara sí, tenim la trucada. Som-hi, Begoña. Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola.
Hola, bona nit.
Benvinguda i gràcies per escoltar-nos. Quin és el teu nom?
Jo sóc Sònia.
Molt bé, Sònia. Des de on ens truques?
Truco des de Lliçà de Vall.
Molt bé. Ens escolteu per Lliçà també, eh? Ja estic veient. Molt bé, molt bé. Et passo una psicoterapeuta, la Begoña, i podràs fer-li la teva pregunta, val?
Molt bé, gràcies.
Vinga, tu.
Hola, Sònia, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Digue'm, què és el que voldries saber?
Sí, mira, la meva consulta és que, aviam, quines són les pautes a seguir? Jo tinc una nena que té el TDA i voldria saber quines pautes són les a seguir. Ella pren medicació, però hi ha moments en el que suposo que la medicació ja desapareix i a vegades és incontrolable a l'hora de fer deures, a l'hora de posar ordre, a l'hora de... Llavors voldria saber si hi ha algun tipus de pauta, hi ha algun tipus de... Perquè clar, jo també em descontrolo.
Mal.
I clar, amb ella no la beneficia en res, tampoc.
No, clar, evidentment. Quants anys té ella?
11.
11 anys.
Sí.
I ha estat diagnosticada, o sigui, per psicòlegs especialitzats en aquest tema, no?
Sí.
A part del dèficit d'atenció, presenta també hiperactivitat, no? Pel que dedueixo del que m'has explicat.
Sí.
A veure, doncs, en primer lloc, bueno, aquí les pautes són vàries, no? D'entrada sí que és molt important que independentment de la medicació, que si t'ha acceptat el metge, doncs suposo que ho considera oportú, que faci també un tractament a nivell de psicòleg, de psicopedagog, tant ella com la família, perquè precisament pel que tu dius, no? Perquè a vegades són situacions que ens superen, que ens posem neguitosos, que no sabem i perdem la paciència, i amb això no estem afavorint, sinó que precisament estem fent que la conducta de hiperactivitat baixi a més. A més, sovint, quan hi ha un trastorn de, i més en el cas d'ella, que ja té uns anys, per tant n'és conscient i suposo que veu problemàtiques també a l'escola, amb els companys, potser no pot seguir bé les classes, és molt important dues coses. Per una banda, treballar també amb l'escola, és a dir, que l'escola sigui conscient de la situació, que col·labori o que estigui oberta a parlar doncs, amb els psicòlegs i els diferents especialistes que la portin, i que es faci un treball conjunt. És a dir, que l'escola sigui una aliada. Després, de cara a la família, que un TDAH no és sinònim ni de fracàs escolar necessàriament, ni de fracàs a la vida. És a dir, que no l'etiquetem, val? Que ens fixem també, és a dir, un TDAH amb un tractament adequat i amb un seguiment per especialistes pot fins i tot estudiar una carrera universitària, perquè jo conec casos que tenen una carrera universitària, tenen una família, un treball, funcionen perfectament. Després, que sobretot vosaltres valoreu tots els aspectes positius que tingui, que no només us fixeu en el problema que està presentant.
Remarcar-ho, no?
Exacte.
Quan fa algú bé, doncs és recalcar i...
Sí, molta retroalimentació positiva. Més que, per exemple, castigar-la o cridar-li l'atenció, dir-li, mira, doncs quan siguis més tranquil·la, fem aquesta activitat o fem, o bueno, o seguim parlant del que estàvem parlant. Després, fomentar molt també el fer activitats, la família conjunta, per crear uns vincles afectius importants. També molt important, quan hi ha hiperactivitat, que faci esport, activitats esportives, perquè pugui treure tota aquesta adrenalina, no?
Sí.
I hi ha coses molt més concretes. Quan parleu amb ella, molt important establir el contacte visual i fins i tot a vegades el contacte físic, precisament perquè això afavorirà que es calmi. També ajudar-li a organitzar el temps, una estructura, totes les activitats que ha de fer. És a dir, una persona amb TDA a vegades quan ha de fer 3 o 4 coses al llarg d'una tarda s'atabala i llavors ja fa que es bloquegi. Sentar-te amb ella i dir doncs, a veure, quines són les coses com més importants, i llavors establir-ho amb ella, i fins i tot en els moments en què, jo què sé, si és una activitat que és mitja hora, anar fent petits descansos. Bueno, ens diuen que el temps s'acaba, no sé si t'hi ajuda molt, és que és molt ampli.
Podem fer, mira, com vam dir l'altre dia amb la pregunta de l'Esther, un dia parlem tot el programa.
Vale.
D'acord. Sònia, moltíssimes gràcies per trucar-nos, i qualsevol dubte ja saps, tornes a fer-ho.
Moltes gràcies,
Molt bé, gràcies, guapes.
Fins aviat.
Bona nit,
i gràcies per escoltar. Adéu.
De res, adéu.
Re, ens queda dir la teva web molt corrent i despedir-nos del programa. begoñaserra.blogspot.com era?
Exacte.
Amb l'enya catalana.
Exacte.
begoñaserra.blogspot.com. Sabeu que ens trobareu per aquí. No et deixo despedir-te, Begoña. Has ocupat el temps.
Bona nit.
Bona nit, i ens trobem aquí la pròxima setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos. Aquest ha estat el viatge 125 de l'anà programa Les 7 Llunes. Fins aviat.
Centre Namasté us ha ofert aquest programa.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 llunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons. Doncs tornem al planeta Terra.